I avui, fa 50 anys, al centre de Madrid, passava això. Eren les 9 i 27 minuts del matí. Una explosió deixava un cràter immens. Al principi la informació era molt confusa. La censura del règim feixista, però, tampoc hi ajudava. No és fins al cap d'una estona que es confirmava la notícia.
Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Estamos tratando de localizar el coche del presidente. Bien, que no dejen la escucha. Según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea.
Un atemptat d'ETA havia matat el president del govern, l'almirall Lluís Carrero Blanco. Qui era aquell home i què va suposar aquell atemptat avui fa mig segle? En Pau Massip ens aporta alguns detalls en aquest reportatge.
Gràcies a la pel·lícula Operació Ogre de Gilo Pontecorvo, molts tenim la imatge al cap. Un cotxe, un Dodge negre, circula pel carrer Claudio Coello, al barri de Salamanca de Madrid. De cop, una explosió el fa saltar pels aires. Passa per sobre d'una teulada i acaba caient al pati interior de l'edifici. Al cotxe hi viatgen tres persones. Dos moren a l'acte. Són el xofer José Luis López Mojena i l'escorta Juan Antonio Bueno Fernández. La policia diu que el tercer ocupant el troba en viu i acaba morint camí de l'hospital. És l'almirall Luis Carrero Blanco, un militar de carrera que havia format part del nucli més proper al dictador Francisco Franco des del final de la Guerra Civil. Havia ostentat diversos càrrecs, tenia poder. De fet, el juny d'aquell mateix any, Franco l'havia designat president del govern, un nomenament sense precedents, tal com relata el periodista Antoni Batista.
Era molt important, perquè el Franco havia ostentat durant tot el seu mandat dictatorial les figures de cap de l'Estat i de president del govern. I quan nomena el Carrero Blanco, és la primera vegada a la història de la dictadura que desdobla les funcions. És a dir, ell es manté com a cap de l'Estat i nomena el seu amic de tota la vida, l'almirall Carrero, el nomena cap del govern.
I com va arribar al càrrec aquest fill i net de militars? El professor d'Història de la Universitat de Castella-La Mancha, José Antonio Castellanos, autor del llibre Carrero Blanco, Història i Memòria, ens parla de la relació entre l'almirall i el dictador.
La segunda autoridad del Estado, y lo era porque desde 1941 entró a formar parte del círculo político del dictador, como entonces subsecretario de la presidencia, pues había conseguido siempre unas dosis de confianza por parte de Franco, como ningún otro personaje político tendrá a lo largo de la dictadura.
Una confiança de Franco que es va guanyar gràcies a la fidelitat i a l'obediència estricta pròpia d'un militar, i també d'una ideologia molt marcada, com explica Castellanos.
A lo largo de su vida tuvo diversas fobias, por decirlo así. Fue anti con respecto a muchas ideologías o pensamientos. Fue un convencido anticomunista, fue un convencido antimasón, pero también fue un convencido antiliberal. Y no es imaginable que hubiera aceptado ser el presidente del gobierno que desbrozara el camino hacia una democratización.
Però Carrero Blanco no era un paó. De fet, Castellanos assegura que des dels diferents càrrecs que va ocupar es va encarregar d'armar políticament el govern franquista. Per exemple, va ser l'encarregat de nomenar els ministres tecnòcrates, amb Laureano López Rodó al capdavant. Ells van ser els encarregats d'impulsar el desarrollismo, el sistema econòmic que va treure Espanya de l'autarquia. Carrero Blanco també va ser l'encarregat d'obrir l'Estat a l'exterior i va treballar per assegurar-se que el franquisme perduraria un cop Franco morís.
El papel que va a tener a la hora de impulsar las reformas económicas y sociales que tendrán lugar en España desde finales de los 50 y a principios de los 60. En segundo lugar, su papel en el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de rey, con las consecuencias aparejadas a esta decisión que se vivirán y se experimentarán en el futuro. Y en tercer lugar, los esfuerzos continuos que va a hacer Carrero por lograr una institucionalización del régimen, pensando ya en conseguir un franquismo, lograr un franquismo sin Franco. Y no podemos entender las relaciones entre España y Estados Unidos durante la dictadura franquista sin el esfuerzo que va a llevar a cabo Luis Carrero Blanco porque existan esas relaciones y sean fructíferas y se plasmen en acuerdos.
Un paper que per Castellanos converteix Carrero Blanco en
personaje fundamental en la segunda mitad del siglo XX en España. Las principales decisiones que se van a adoptar durante la dictadura, algunas de ellas con consecuencias que van más allá del periodo dictatorial, se deciden gracias a Luis Carrero Blanco, ¿no? Y eso va a ser así desde bien pronto, y todavía lo era y con más razón en 1973, cuando es elevado a al cargo de presidente del gobierno.
I això fa que ETA fes temps que el tingués en el punt de mira. El periodista Antoni Batista, expert en el conflicte basc, apunta que el primer objectiu del grup no era atemptar contra ell.
Precisament va calcular tant l'impacte que podia tenir allò que van decidir que el mataven quan el van nomenar president del govern, perquè la previsió abans que fos president del govern era simplement segrestar-lo i fer un intercanvi amb presos d'ells.
Un nomenament que es va produir a principis de juny d'aquell mateix 1973. No feia ni 200 dies que Lluís Carrero Blanco ocupava el càrrec quan ETA va cometre l'atemptat. Un magnicidi que per Batista va situar el grup al punt de mira de la policia franquista.
Va ser l'acció més important des del punt de vista operatiu de la història d'aquella ETA, que lluitava contra la dictadura i va concitar moltes simpaties i una mena de reconeixement de dir compte que aquesta gent saben el que volen i estan operativament organitzats. La pròpia policia franquista es va adonar de la importància d'això i va incrementar la vigilància i tots els sistemes d'espionatge i de repressió contra ells.
De fet, fins aquell moment sembla que l'Estat i els ministres de Franco havien menys tingut les amenaces que rebien. L'historiador José Antonio Castellanos afirma que Carrero Blanco ja havia estat avisat.
Fue avisado en algunas ocasiones, advertido de que las medidas de seguridad que le rodeaban pues parecían a todas luces insuficientes para alguien que ocupaba el cargo que desempeñaba Luis Carrero Blanco, y que él desdeñó el aumento de esas medidas de seguridad. Hay testimonios, por ejemplo, de responsables del FBI, que cuando el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Peter Magnus, visita España en el año 72, pues poco menos que se llevaban las manos a la cabeza de lo deficitario de las medidas de seguridad.
La mort del president del govern obria un meló sense precedents en una dictadura que feia temps que mostrava signes d'esgotament. Batista afirma que la fi del règim és un procés complex on intervenen molts factors. Un d'ells va ser l'atemptat a Carrero Blanco, però també reivindica el paper que va jugar l'oposició democràtica que s'organitzava i treballava en clandestinitat des de feia temps. Per Castellanos, un exemple d'aquest esgotament és el nomenament de Carlos Arias Navarro com a successor de l'almirall. L'historiador ho defineix d'aquesta manera tan gràfica.
Una falta de dirección política evidente a lo largo de todo el tiempo en el que va a ocupar la presidencia, ¿no? Con bandazos y pulsiones reformistas que se van a combinar con frenazos y regresos al franquismo más duro. Esa va a ser la tónica predominante de Arias desde que va a ser nombrado presidente del gobierno. Y yo, usando un símil procedente del baloncesto de la NBA, considero a esos meses los minutos de la basura, el garbage time, ¿no?, del que hablan los aficionados a la NBA. Un tiempo muerto donde la dictadura no acababa de morirse, pero donde la democracia no acababa de llegar.
Un final que va seguir marcat per la repressió que va definir sempre el règim franquista i que Catalunya va tenir una conseqüència directa, tal com recull l'historiador José Antonio Castellanos.
Si es verdad que el atentado al final no dejó de cobrarse su cuota en sangre, ¿a qué me estoy refiriendo? Al ajusticiamiento en marzo de 1974 de Salvador Puig-Antich, ¿no? Salvador Puig-Antich es agarrotado el 2 de marzo del 74 y, bueno, pues es lógico pensar que esa decisión, la de aplicar la pena de muerte, pues tuvo mucho que ver con el asesinato de Carrero. De hecho, su hermana lo ha contado, la hermana de Puig-Antich, que cuando Puig-Antich se entera en su celda de que habían asesinado a Carrero, pues pronunció una frase algo así como: esa bomba también me ha matado a mí, ¿no? Eso también forma parte de las consecuencias inmediatas del asesinato de Carrero Blanco.
Un atemptat que mig segle després alguns encara volen relacionar amb teories conspiratives. Batista i Castellanos avisen que aquestes històries no són noves i que, com a experts en la matèria, asseguren que no hi ha proves que les sustentin i les descarten sense concessions.